fa uns minuts, abans d'ahir, va començar l'any nou xinès i es veu que és l'any del porc. Però què significa això? Que farem llonganisses, Virgili, o què passa?
Doncs mira, deixem les llonganisses per la gent de Vic, els bons embotits, i amb l'excusa hem volgut parlar d'una altra cosa. Us vull parlar del sentit de l'humor de rialles, esclar, i també de la censura a Xina, que moltes vegades ja sabeu que van lligades. Si jo dic humor amarillo...
Sí, home, i tant.
Us en recordeu?
Sí.
Doncs... tots ens ha passat, busques al Google i dius, però si això era japonès,
sí,
ho feia Takeshi Kitano.
Clar, ho feia Takeshi Kitano, i tant.
Això perquè serveix per explicar que no en tenim ni idea de l'humor a Xina. Així que res, potser el que més a prop tenim són les pel·lis de Jackie Chan. Recordeu aquella hòstia va, hòstia ve?
Oh, m'encanta aquest so.
T'agradaven a tu, Roger? Reies?
Jo és que era més de Bruce Lee.
Ah, era més de Bruce Lee?
Perquè Jackie Chan ja em va enganxar una mica gran. Però sí, després les he vist i fa riure molt, a més, perquè fa unes coreografies molt divertides.
Doncs hem parlat amb el Ricard Planes, que és l'editor de l'editorial Males Herbes, i per la seva història de cinema xinès, que ens descobreix que Jackie Chan, això que dius tu, jo em pensava que era un rei de les arts marcials, no en tenia ni idea, amics i amigues d'arts marcials. Ell feia una altra cosa.
El tema interessant és que Jackie Chan no és un artista marcial, ell no fa ningun tipus, i no és seguidor de cap tipus de corrent d'art marcial. Ell, des de petitet, va estar en una escola d'òpera xinesa. A l'òpera xinesa hi ha un personatge que és el pallasso, i ell feia de pallasso, no? I el pallasso fa, sobretot, molts exercicis espectaculars, físics, exercicis físics, hòsties a punta bala, i molts saltirons i voltaretes, no? Llavors, l'humor de Jackie Chan ve d'aquí, però també, que si veiem les pel·lícules de Jackie Chan, ens poden recordar molt a Buster Keaton, a l'Slapstick.
Sí, senyor.
O sigui, que s'assembla més al cinema mut, a les guerres de pastissos, Buster Keaton, tot això que deia, i no n'ha sabut mai ni un borrall de karate, ni judo, ni res semblant. O sigui, cosa molt curiosa.
A diferència de Bruce Lee, que sí que era un... que cultivava l'art marcial i la millorava i practicava com un boig, eh?
Exacte. Doncs a Xina es veu que Jackie Chan és un home molt important i quan el Ricard Planes va viure a Pequín, explica què és Jackie Chan, què representa per la gent.
Quan vaig anar a viure a Pequín, vaig al·lucinar perquè... Jackie Chan era un senyor que ho anunciava tot. Anunciava menjar congelat, anunciava marques de rellotge, anunciava marques d'aigua. És a dir, estava a tot arreu. És una icona, eh? No és l'Andrés Pajares, eh? o el Mariano Zores, però que és una icona ja. I és més, ara el que fa Jackie Chan és molt diferent. Jackie Chan ara està fent moltes pel·lícules, encara, i ja fa un altre registre. Fa papers molt dramàtics. Jackie Chan encara viu, i encara fa molt cinema, i a més ara fa un cinema molt diferent del que havia adquirit tanta popularitat.
Déu-n'hi-do, doncs, una cosa de la que ens hem adonat és que no sabem res de Xina, que és un país molt gran, que és difícil parlar d'un humor d'uns i els altres, els xinesos riuen del mateix que nosaltres, però tot i així, si parlem de cine, el Ricard Planes pensa que es pot fer una diferenciació que a mi m'ha deixat garratibada, perquè, clar, nosaltres tenim un país molt més petit.
Un és l'humor pequinès, no? L'humor més del nord, i l'altre és l'humor cantonès, que sobretot es practica això, el cinema de Hong Kong. Són dos tipus d'humor diferents.
Si vols, explica'm una mica les característiques, si vols, d'un i l'altre. O...
Sí, el pequinès, és, pel que jo he vist, i també he vist que a Pequín, és un sentit de l'humor molt bèstia, molt animal. És un sentit de l'humor visceral i hostil, com ho és Pequín, una mica, com a ciutat. És un sentit de l'humor molt crític, que va molt a mala llet, sobretot això, no? a fer crítica de molts dels anhels que el xinès mig té.
Per exemple?
Com, per exemple, això ho podem veure en molt cinema, la figura del nou ric. Està ple d'acudits sobre nous rics, d'anècdotes que es poden trobar a les xarxes, sobre excentricitats de nous rics, no? I la ridiculització total dels nous rics. No? El sentit de l'humor cantonès és més conegut aquí per Jackie Chan, sobretot, i per Stephen Chow una mica, i són dos tipus d'humor també diferents. Des de Canton, l'humor cantonès es basa molt més en jocs de paraula, amb el que és l'enginy lingüístic, els dobles sentits, etc. I per altra banda, com podem veure amb Jackie Chan, hi ha un sentit de l'humor cantonès, no? I també de moltes altres regions, que té fins i tot les influències del que és l'òpera de Pequín, l'òpera xinesa. No?
Doncs coses curioses que m'ha après, això, sí, que hi ha dos humors en el cine. I llavors, clar, nosaltres pensem, això és molt raro, això no ho hem vist. No, doncs, per exemple, el Pang Chung és el director de Hong Kong de les pel·lis que es poden trobar, per exemple, en DVDs, que és el Tarantino de la Xina, i que ha presentat, per exemple, pel·lis a Sitges. I és un director amb molt mala llet, molta ironia, molt sentit de l'humor, que té pel·lícules d'aquest nivell, com aquesta que ens explica.
Sí, hi ha DVDs, no? Per exemple, hi ha una pel·lícula que es diu You Shoot, que va sobre un assassí professional, que està en hores baixes, i una noia el contracta per matar a homes que li cauen molt malament. No? I també, a part de matar-los, ho ha de gravar. Es contracta un assistent de direcció, jovenet, i llavors creen un pack infal·lible. Llavors, hòstia, es forren matant a persones.
I a més, ja veus quines coses que ens explica el Ricard.
I a més, els asiàtics, quan es posen amb el tema de la violència, encara que sigui un humor o sense, no s'hi posen per poc.
No s'hi posen per poc.
Pang Chung, aquest ens l'apuntem.
Exacte. També ens parla de l'Spielberg xinès, que es diu allà, i també és fàcil de veure per aquí. És en Feng Xiaogang, director de la República Popular i autor del que es diu Pel·lis de Cap d'Any, que vol dir les pel·lis d'inici d'any. Són comèdies aparentment per tots els públics, amb molta audiència, però això vol dir que es pot saltar la censura? No. Però busca la manera de fer-ho.
A veure, no es fotrà amb el president de República Popular, però sí que fotrà anàlisis, no? Per exemple, sobre el materialisme de la societat xinesa, no? I, per exemple, la hipocresia dels funcionaris comunistes, no? o dels directors d'empreses estatals, no? que clar, xoquen moltíssim, no? En una comèdia aparentment tontorrona i vulgar.
Coses curioses. Doncs això és pel que fa al cine. Per cert, que en Ricard Plana, si us interessa el tema, acaba de treure un llibre que es diu Història del cine xino, publicat per Berenice, per si us voleu introduir en aquest món. Però a Xina hi ha més humor. I hem parlat amb el Manel Uller, segurament una de les persones que en sap més sobre la Xina, professor titular d'Història i Cultura de la Xina Moderna i Contemporània a la Pompeu Fabra.
Ai, aquesta gent que en sap tant,
exacte.
Com m'agradaria ser ells.
Ai, hem d'estudiar molt. I ens parla que a nivell quotidià els xinesos estan plens d'humor subtil, d'ironia, que hi ha una peculiaritat i és la qüestió dels homòfons. Que és a dir, moltes paraules que s'escriuen diferent però que es pronuncien igual. Per això és una llengua que els jocs de paraules són molt importants. I ens explica que fins i tot va haver una temporada que els van prohibir els jocs de paraules.
Que la Xina fa 2 anys van arribar a prohibir els jocs de paraules. Diguem, oficialment van fer una normativa conforme a internet no es podien fer jocs de paraules. I això permet veure fins a quin punt és important i és, diguem-ne, present. El joc de paraules feia doncs, que hi hagi molts homòfons en xinès que permet això. Després també hi ha molt d'humor gràfic, memes, etcètera, tot arreu.
I ja veus, o sigui que... I una cosa semblant també ens explica el Xavier Ortells, que és doctor de traducció i estudis interculturals de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador a la UOC, que ens explica un cas molt curiós. Atenció, perquè hi ha paraules que poden portar a la confusió.
Màrius Serra, a Xina, seria el rei, perquè a la Xina això fan servir paraules que sonen igual per dir, per exemple, un cas molt famós era que amb l'antic govern que hi havia el president Hu Jintao, políticament es feia servir molt un terme que era harmonització. I això era un eufemisme per dir censura, bàsicament. Hem harmonitzat tal sèrie de televisió. Bàsicament el que estaven dient és hem censurat. Llavors la gent va començar a fer crítiques a les xarxes sobre aquest, fer broma sobre aquest concepte, harmonitzar. I ràpidament la xarxa va bloquejar. I tu, quan escrivies el concepte harmonia o harmonitzar, et treien el post de la xarxa. Llavors, què va fer la gent? Van buscar unes paraules que sonaven igual. Llavors, hi ha una harmonia en xinès, és he xie, i cranc de riu també és he xie. Llavors,
boníssim.
Quan deien aquesta sèrie de televisió, l'han cranc de riuat.
T'ha quedat clar? Això volia dir que li havien passat allò a l'allisador. Manel Uller també diu que si convé la ironia fa que s'inventin números.
I també maneres per saltar la censura, si no es pot dir el 4 de juny perquè és el dia de Tiananmen i està prohibit, diuen, pues, el 35 de maig i coses d'aquest tipus.
M'agrada, m'agrada. Doncs... això demostra també que un dia està bé parlar-ne en general amb les diferents censures, com s'espavila la gent, eh?
Exacte. Perquè si no ja sabem què pot passar, de casos n'hi ha molts.
Hi ha uns quants, de, per exemple, dibuixants al Pai Tutsau, que està a l'exili, que viu fora de la Xina, i que és un dels que és més actiu en aquest humor gràfic, diguem-ne, de fer humor així, i en general, clar, el món d'internet, justament com el que interessa és crear una sensació de por, publiciten molt els casos de censura, de càstig, llavors sí que n'hi ha hagut bastant.
Recordeu que estem parlant amb la Montse Virgili, ens està explicant la cultura xinesa i el sentit de l'humor, perquè abans d'ahir va començar l'any xinès, l'any del porc, eh? Més,
exacte, Montse. Molta gent treballa des de l'exili fent humor gràfic, perquè, clar, els fan fora, o perquè directament s'han d'escapar. A nivell íntim, el cercle quotidià a la Xina és molt petit. No s'ha de fer bromes, parlant amb xinesos, que n'he parlat molt aquests dies, sí. Després no volíem parlar per la ràdio, però aquest és un altre tema. Ni de política, ni de sexe, ni religió estem parlant. Hosti, evidentment...
Hosti, noi, però si és el pa nostre de cada dia.
Evidentment, amb la teva família sí, amb un àmbit molt quotidià sí, però amb un sopar de feina no. Ni se t'acudeixi.
I escatologia sí? Caques, pets, tot això sí.
Sí, sí, però... No. Però si no és en un àmbit de confiança,
d'acord.
No. En el terreny polític fa més por que en un altre, està clar, perquè et pot caure el pèl, perquè el Manel Oller justament ens parla del costum de xivar-se, així de clar, que ve des de la revolució. I ens posa un exemple.
El líder local que feia broma de Mao amb un sopar, allò, després d'haver begut i tal, i algú va gravar el mòbil, ho va penjar, i després això li va costar el càrrec. És a dir, que cosa s'ha d'anar una mica en compte, i van una mica en compte en aquest sentit. A dir, segons que...
Bueno, el càrrec ja pot, a vegades et pot costar
això,
la vida.
Això és el mínim, que... això és el mínim sí, que et pot passar. Sí. I el Xavier Ortells, per exemple, del traductor, ens parla d'un concepte molt interessant, el tenir cara.
Perquè hi ha el concepte de, socialment o antropològicament, a la Xina i a Àsia en general, hi ha el concepte de la, del que s'anomena tenir cara o no tenir-ne, que és com el teu prestigi social. Llavors, posant en entredit o jugar-te aquest prestigi, aquesta cara, aquesta manera com et veu la gent, has de tenir confiança.
Compte que si et quedes sense cara, te la foten, te la giren.
Bueno, és la reputació, no? Que aquí ara ja s'ha perdut sí. Una mica, però abans també era important.
Exacte,
aquí. L'honor, l'honor.
I aquestes frases allò als sopars de si no t'agrada la teva dona i ja me la quedo jo, això...
No.
Això tindrà molta confi. Vaja, que res de conya sobre fotre les banyes al teu nòvio al sopar de feina, esteu avisats, perquè quedaràs una mica, la teva cara quedarà una mica perjudicada. Però a la cultura popular no paren d'haver-hi exemples de bon humor dels xinesos. Com, per exemple, atenció, també hem sabut coses aquests dies, la novel·la clàssica que va originar Bola de Drac, que és una conya marinera.
Un clàssic, el Si Yo Chi, el viatge a l'oest, que és la història d'un monjo que van a buscar els sutres a la Índia, monjo xinès, acompanyat per uns animals mítics, un mico, que és la base del Son Goku de Bola de Drac, i un porc, etc. I llavors són tot d'episodis, històries, proves que li posen a aquest monjo, un humor molt, molt boig. Inclús la història en si mateixa, tot ella és una gran broma, perquè quan arriba, agafa els sutres, torna cap a la Xina i els obre a mig camí per curiositat i veu que és un llibre en blanc, que no hi ha res. Tot ha estat un viatge de 20 anys per no res.
Imagina't, això és l'inici de Son Goku i de la Bola de Drac, aquest llibre d'aquest home que se'n va amb els sutres i després resulta que li han passat mil històries i no ha servit de res. Mm-hmm. El president Xi Jinping té un amic de peluix molt conegut que tampoc li agrada perquè li fan moltes conyes al Twitter. I ens ho explica també a l'Ortells.
Que de fet es va prohibir una manifestació on els manifestants volien anar amb una gran, amb un gran vestit del Winnie the Pooh, perquè és la manera d'enfotre-se'n, el posat d'ell i el seu físic amb aquest personatge així com una mica rodonxó i una mica que té aquest caminar més lent.
Això és el que expliquem tot del que passa a la Xina, però està clar que la gent d'origen xinès o els xinesos que viuen a Barcelona no sempre estan connectats amb el que passa allà. Els hi fa gràcia Polònia, David Broncano o jo què sé, Roger
clar,
de Gràcia,
clar,
no?
Clar, sí, sí.
Perquè tenen les mateixes referències. Per això, demà us convidem sí. a un lloc molt especial amb la gent de Catàrcia, que és una colla de persones d'origen xinès, sobretot noies, i també d'altres que lluiten per explicar la seva vida lluny del folclore de Fanalet i el drac de paper. Just demà ho fan a la plaça La Gardunya a les 7 de la tarda i hem parlat amb la Cristina Argentina, que sentireu que parla un català meravellós.
Clar, perquè has nascut aquí, no?
El sol fet que ho digui ja denota sempre aquest punt de racisme i aquest punt de desconeixement que tenim sobre aquesta societat, que vol intentar explicar altres coses sobre Xina. Primer, que comença l'any per moltes regions a Àsia, no només a Xina, perquè té a veure amb el calendari lunar. No té res a veure amb que els xinos siguin diferents. I la Cristina Zhang Yu vol aclarir-ho perquè aquestes festes com la de Forpieng, els vestits, els fideus, els fanalets de paper, no la representen.
Sí, que és massa reduccionista i que la gent al final es pensa que això, o sigui, que totes les persones d'origen xinès ens hi reflectim amb això, no? I sobretot a les que hem crescut i hem nascut aquí, i això pot ser un factor bastant estigmatitzador a l'hora de, bueno, de construir-nos a nosaltres mateixes i qui som i així, no? Perquè se'ns percep constantment o eternament com l'alteritat, com amb tots aquests elements folclòrics, exòtics, bueno, i això fa que visquem doncs, molt de racisme a diari.
Ja ho veus, per això demà ens conviden amb aquesta xerrada que dèiem a la plaça La Gardunya a les 7 de la tarda amb quatre noies, que no em feu dir els noms perquè no...
Sí, pot... home, sí, s'ha de fer un esforç. Carolina Zoulin, Charlie Yezu, Yuelu He, Sishi i Cristina Zhang Yu.
Exacte.
Vinga, hombre!
D'alguna manera poden ser molt estigmatitzadores, ja que es queden en, com a la superfície de la diversitat cultural i en un multiculturalisme molt folclòric, reduït en els menjars, en els balls i la música, no? Llavors, anar volent parlar una mica sobre això i poder fer una mica de diàleg també amb les persones que vinguin a escoltar-nos.
Doncs més enllà del folclore, aquest treball excel·lent de la Montse Virgili sobre l'any nou xinès i l'any nou de tantíssima gent a Àsia.
Ara no seria adéu en xinó.
No, però sí, gràcies. Xie xie.
Xie xie?
Xie xie, gràcies.